Caray aquí.
Estem per damunt de 10 minuts de les 12. Encarem amb molt bones ganes aquesta segona hora del magazín Ara i Aquí, com és habitual, i vostès ja saben, amb aquesta dinàmica, cada dijous parlem d'aquest espai d'entrevista al fons i ho fem amb diferents professionals. I els hem anunciat que avui tindríem a nosaltres la nutricionista i dietista, la Sílvia Vendrell, que ja està al nostre costat. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Doncs molt bé, doncs l'últim programa, sembla que sigui allí. Sí. Aquí que vam passant i anem parlant coses de nutrició, i de dietes, que pràcticament tu aquesta paraula dieta sembla que vas dir que no t'agradava gaire, no?, que la diguessin.
Bueno, no, més que res, que és que dieta sona com això, com a dieta, no?
Sí.
Quan dius dieta, i en realitat dieta vol dir menjar.
Sí.
Menjar. En realitat tots fem dieta. Exacte. Una altra cosa és que li posem el cognom, dieta hipocalòrica, dieta per colesterol, dieta per no sé què. Però en realitat és menjar, per tant. Mira.
Sílvia, cada any surten noms de dietes així una miqueta raros, no? Jo em vaig quedar molt amb aquella dieta de la Duncan,
sí,
no? Aquest any no estic gaire al cas. N'ha sortit alguna altra d'aquestes rares o què?
Pues mira,
o s'ha quedat
dius...
una mica aparcat? Em sembla que no, eh?
Així com a tan famosa, diguem, que aquesta que va fer
sí.
molt... Va fer molt mal, eh? Perquè fixa't
Exacte.
Que ja no se'n parla, ja la cosa ha anat de baixada. Així com a tan famosa que tothom conegui això, doncs ara que ho dius jo crec que no, perquè realment no... Jo tampoc ara no faig memòria. Home, en van sortint, eh? Han sortit, per exemple, doncs, ja l'any passat va sortir aquest esmenté, el tema dels batuts verds. Això feien molt les famoses, aquestes d'Estats Units, i bueno, i segueix. Bueno, és d'aquelles que jo com que sempre dic que de totes aquestes dietes, si en podem treure alguna cosa, doncs bueno, mira, si amb això fas que et veus un batut de verdures, doncs perfecte.
Perdó, sí que se parla molt d'aquests batuts.
Sí.
Aquí nosaltres, a la nostra cultura, potser, a veure,
sí,
potser no hi estem tan posats, no, en els batuts, eh?
No tenim tradició, realment. No. A veure, és que si podem menjar la verdura o la fruita tal com ve,
sí,
sempre és millor, eh, en general. A una altra cosa, una persona que digui, ostres, que jo no, d'una altra manera no m'ho menjo, o bé, per exemple, que mig matí, mitja tarda, doncs ara sembla que ve la calor, que diguis, ai, doncs mira, jo m'ho tinc allà fresquet a la nevera i em ve de gust, vale, com una més a més. El que passa que el que no hauria de ser, que és el que fan aquestes famoses, és tot el dia a base d'aquests batuts. Clar, evidentment perden pes, clar, jo també en perdria, a veure, esclar, però després d'aquí dos dies hi haurà un efecte rebote que ja ho veurem.
Déu-n'hi-do, no?
Si no, de fet, no tindria cap sentit que diguessin cada any dietes. Perquè si una anés bé... No n'hi hauria una altra.
Clar.
N'hi ha una altra perquè aquella que ha anat bé en un moment determinat després ha deixat d'anar bé.
Sí,
i
sí,
per tant
sí,
n'ha
sí.
de sortir una altra nova. Si no, de fet jo tinc gent que em ve, jo què sé, al cap de 10 anys. I jo penso, jo és que no em puc inventar res nou.
Clar.
El que em vaig dir aquella vegada t'ho seguiré dient. Podem fer algun canvi, podem fer un tipus de menjar diferent, podem d'allò... Però al final la base de tot és la mateixa exactament.
Hi ha molta gent, tenim temes, per parlar amb la Sílvia,
sí,
ja els he anunciat a tots vostès, però sempre hi ha vegades que a l'hora de començar tinc la Sílvia aquí davant, me'n vaig cap a altres preguntes. Hi ha moltes persones que, bé, diuen, doncs jo no menjo, jo em salto un àpat, vull dir, m'aprenc, doncs, per exemple, una beguda, una Coca-Cola i un cafè i així, i amb això ja me treu la gana, i és el sistema, doncs, que es perd pes. Què diries tu en aquest cas?
Depèn de la persona. A veure, pot veure una persona que, per exemple, fer un cafè amb llet ja no sigui saltar-se l'àpat, ja ha ingerit alguna cosa, ja és alguna cosa, ja són algunes calories. Per tant, depenem, per exemple, posem per cas que tu has esmorzat a les 10 del matí i dines a la 1. Són 3 hores.
Okay.
En 3 hores, mira, si vas un cafè amb llet, cap problema, o si vols un talladet. El tema és quan és una persona, per exemple, que ha dinat a la 1 i no dinarà, no soparà fins a les 10. Home, doncs amb una Coca-Cola o un cafè amb llet no ha de passar. Hauria de passar amb alguna cosa més. Evidentment que si estàs acostumat, tu passaràs la tarda i la passaràs tranquil·lament perquè t'has begut aquell cafè amb llet i t'ha entretingut. Però és molt fàcil que tu vagis tirant per quan sigui l'hora de fer el sopar, o bé picotegis mentre fas el sopar, o bé que aquell sopar sigui més calòric. O sigui, ja no et facis una amanideta i alguna cosa a la planxa, sinó que agafis i o bé l'amanida la facis més consistent o acabis menjant un entrepà o una pizza perquè el que tens és gana i vols alguna cosa ràpid. Llavors, per mi aquest és el problema. No és tant no, només el fet d'haver-me saltat l'àpat, sinó el que comporta després, que per mi és molt pitjor.
Però no pot ser perjudicial saltar-se un àpat, diem, doncs, principal? És a dir, per exemple, saltar-se un dinar.
Home, si ho fem una vegada, no. Si ho fem habitualment, més que perjudicial, el tema és que si ens saltem un dels àpats principals, el que no aconseguirem mai és tenir els nutrients necessaris que necessitem al llarg del dia. Perquè si ens saltem al principal, hi ha coses que mengem per dinar que tu no et menjaràs per berenar.
Ni per sopar.
Ni per esmorzar, això mateix. Unes llegums, per exemple, difícilment ni te les faràs per berenar, ni fins i tot normalment ni per sopar. Un plat de pasta potser passa el mateix. La verdura també. La verdura, difícilment, ara comença a haver una mica més de cultura de que fins i tot amb un esmorzar ens hi podem posar alguna cosa de verdura.
Sí, bueno, però això
allò
ja
una miqueta d'enciam, sí, una miqueta d'allò, sí, però bueno, és difícil. No és habitual.
Sí.
No és, per tant, si jo em salto el dinar, difícilment amb el sopar aconseguiré tots els nutrients que necessito. Aquest és el problema. Un dia no hi ha problema, eh? I fins i tot dos, si m'apures, perquè a mi no tinc gana o no tinc temps, vale. Però fer-ho de manera habitual, i si a més em penso que així perdré pes, malament vaig.
Molt bé. Ens anem ja per als temes doncs, que ja teníem més concretats, Sílvia. I sí que per diferents patologies, moltes persones és allò que potser no es posen pròpiament a fer una dieta o un règim, sí, i va buscar doncs, l'assessorament d'una nutricionista, doncs per algun problema que ja tenen en el seu cos.
Sí.
En aquest cas, doncs, hi ha uns menús predeterminats segons la patologia que una persona te vingui?
Sí, evidentment les dietes sempre han de ser personalitzades i depenen una miqueta en funció això del seu estat de salut. Hauríem de veure quin tipus de patologia parlem. Si estem parlant, per exemple, d'una intolerància a algun aliment, d'alguna al·lèrgia, o si bé estem parlant d'alguna malaltia tipus doncs, que tingui el colesterol alt o que tingui hipertensió o diabetis. En aquests casos faríem diferències. El que passa que jo sempre dic el mateix. La base de tota dieta sempre ha de ser la mateixa, una dieta equilibrada. Una dieta basada en la piràmide dels aliments, que el que ens marca és, a baix de tot, hi ha tot el que són els cereals, per tant, pasta, arròs, pa, llegums. A la segona posició estarien les fruites i les verdures. Per tant, si sabem això, totes les dietes han de tenir mínim aquestes dues coses. Una altra cosa és que llavors ens trobem, per exemple, amb una celiaquia. Una persona que no pot menjar gluten i, per tant, no es podrà menjar un plat de pasta normal, el que jo em puc menjar, un de blat. Bueno, llavors farem la variació cap al que ella pugui menjar. Una pasta, però una pasta sense gluten. Però la base, si us hi fixeu, és la mateixa. Jo li seguiré posant pasta, li seguiré posant arròs i li seguiré posant pa, el que passa que serà sense gluten. En el cas, per exemple, d'un colesterol, una hipertensió, aquí ja aniríem més que a treure aliments, aniríem a millorar la qualitat d'aquella alimentació, aniríem a posar més verdura, més fruita i, sobretot, baixar tot el que són els greixos saturats i la sal. Per mi, així a grans rasgos, serien una miqueta les recomanacions més bàsiques que s'han de fer. Però ja dic, el menú seria normalment el mateix.
Com escoltem, i que ara mateix quan tu acabes d'anomenar-ho, que no hi ha la carn ni el peix, són com més secundaris,
sí.
És que a quasi ens espanten,
clar,
no? Vull dir, dius,
sí, sí.
A veure, no pot ser que es pugui sobreviure només amb la base que tu comences, de cereals,
sí,
de pa,
sí,
i de fruites i verdures, dius, bueno, el cos sense carn ni peix no pot tirar.
A veure, jo dic que la base ha de ser aquesta perquè és el que més hem de menjar. I l'altre, el que tu acabes de dir, carn, peix i també ous, serien l'extra, serien, diguem, el colofón. És perfecte, és el que ha d'acabar d'arrodonir aquell plat, però no ha de ser la base del plat.
És a dir, una persona només amb la base, aquestes dues bases de la piràmide, podria viure?
Podria viure, sí, sí. De fet, un vegetarià estricte viu amb això.
Clar, clar.
Per què? Perquè, per exemple, us he dit abans, la llegum té proteïna i té hidrat de carboni. Per tant, ja té proteïna, ja té la part que es diu a vegades, és la carn vegetal,
sí,
es
sí,
diu,
sí, sí.
Perquè és així. També depèn, també el cos es va acostumant, eh? També, segons el que tu li donis, ell s'acostuma a fer servir més una cosa o més una altra. Això també és important de saber. El que passa que també jo ja aviso que fer una dieta vegetariana estricta, sense un control nutricional, una persona que no... O sigui, ara algú que s'aixeca avui i decideix fer-la, difícilment la farà correcta. Eh? Hi ha certes vitamines, certs minerals, sobretot vitamines, que sense res de proteïna animal és difícil d'obtenir-les. Llavors necessitaríem algun suplement. Però també és veritat que les persones que fan aquest tipus de dietes tan estrictes, vegetarianes, estan molt acostumades a fer servir coses que nosaltres potser no ho fem servir tant, com ara algues, per exemple.
Sí,
les algues és un aliment realment molt ric. Molt ric en proteïnes, molt ric en ferro, molt ric en certs altres minerals, amb algunes vitamines, en fibra. Llavors, és un aliment que jo cada vegada més, no amb tothom, però quan veig una persona que està oberta a provar coses diferents, doncs, mira, pum, li col·loco a la seva dieta.
Les algues, on te'ls hi col·loques? Amb les amanides, per exemple?
Per exemple, sí. Podem fer també una pasta, per exemple, saltejada amb algues.
Ah, està bé.
És que hi ha molt tipus d'algues, eh? Però podem fer això, també podem fer un saltejat, per exemple, agafes unes tallarines o uns espaguetis que són llargs i, per tant, són iguals, i te queda allà un...
Què vols dir, ara m'agafo amb això? Molts de tipus d'algues?
Sí, n'hi ha molts tipus, sí, n'hi ha molts tipus. Ens quedaríem parats.
Tipus, gustos o què és?
Sí, tipus i gustos, sí. De fet, ja, mira, n'hi ha una que gairebé, bueno, tots no, però molts l'haurem provat i gairebé ni ho haurem notat. I és si hem anat mai a un restaurant xinès i agafem una amanida xina, que veiem com una espècie de... plàstics.
Ah, sí, blancs.
Blancs, bueno, transparents, que sembla plàstic.
Sí,
allò és un tipus d'alga.
Allò és una alga.
Llavors aquella no té ni gust, aquesta present
no té gust.
Jo a vegades aquesta és una de les que incorporo primer perquè se n'adona la gent que no té gust i que, bueno, doncs mira, l'he posat allà i no m'han enterat. I llavors n'hi ha d'altres que no, que ja són més verdes, més la típica que tu te trobes quan vas a la platja. Doncs bueno, aquestes també les venen dessecades i llavors s'ha de veure, aviam, com normalment les poses en remull i després, doncs, les cuines o, bueno, depèn. Però sí, amanides, per exemple, potser és la manera més fàcil de menjar-la. Sí,
oi,
sí.
Tant. És que a vegades en un tipus d'amanides que segons el que hi poses passen més bé que altres, no?
Sí. S'ha d'estar una mica obert també a provar. Sí. A vegades dius, ostres, penses, jo ara m'he de menjar una alga i depèn de la forma que té, la veritat, però realment
es
són molt interessants.
Es troben a qualsevol tipus de gran superfície o tens que anar més aviat en centres de dietètica?
Home, en centres de dietètica en principi segur que les trobaràs i en grans superfícies. Grans, és a dir, no un supermercat petit, sinó hauria de ser ja una gran superfície.
Com venen presentades? Seques? Fresques?
Normalment,
com
no, normalment venen deshidratades.
Deshidratades. Sí, seques. Has de posar una miqueta amb aigua.
Sí. Llavors ja depèn de com tu les vulguis, però normalment això les poses amb aigua i si és per l'amanida, doncs ja dic amb l'aigua i ja està.
Escolta'm, un dia que no tinguis gaire gana que fas un tipus d'aquestes algues, fas una amanida amb tomàquet, ceba i t'hi poses unes algues, aquell dia tens el cos
tens allà...
ben nutrint, no?
I mira, amb una amanida t'hi acabes de posar, per exemple, quatre fruits secs, que abans no els he anomenat, i els fruits secs també són fantàstics, també tenen proteïna, per tant, realment ja podem anar tenint tot això. El que passa que, esclar, de manera... Jo segurament alguna vegada ho he dit, quan els nens són petits i no es volen acabar l'entrepà, la mare agafa i els diu, menja't el pernil i deixa el pa. I jo sempre penso que hauria de ser al revés.
Clar, menja't el... Esclar, sí, és final, la base de la piràmide.
Sí, perquè al final el pernil ja, d'una manera o d'una altra, se'l menjarà. Sí. I en canvi el pa, doncs, sembla que li costa més. I en canvi és el que el farà créixer, realment. Que els nens també és un cas a part, perquè necessitem una mica més de proteïna. Però tampoc. Jo, la proteïna, ja us dic ara, que no és una cosa que no m'amoïna gens. En general... tots pequem de massa proteïna.
Ah, clar. Després es convenen tot aquest tipus de malalties. Sí. Posem triglicèrics, colesterols...
Sí. Acidúric.
Acidúric, etcètera, gota, tot això. Escolta'm, Sílvia, amb el tema de la diabetis, per exemple, una persona que comença a detectar-se que doncs, li comencen a trobar-li una miqueta de sucre, amb una dieta doncs, correcta, pot quedar aquesta diabetis controlada?
Sí.
Desapareixer potser no.
Depèn, pot ser que sí. Depèn de quin estadi estigui i depèn de la bondat que faci, però i tant que sí. I tant de bo això els metges ho tinguessin més clar encara. Els metges, sigui per quantitat de feina o pel que sigui, o per cultura, tendeixen molt de seguida. La segona que te troben una mica alt de sucre te donen la pastilleta. I jo sempre dic, primer dona-li el benefici del dubte a aquella persona de veure si s'acostuma a menjar bé, uns bons hàbits saludables, i a més fa exercici físic. Amb aquestes dues coses pots realment... baixar la
com és que us heu posat tant amb l'exercici físic, tant els metges com, per exemple, tu, que me'n parles tantes vegades? Això de l'exercici físic és que... A veure, anys enrere, com algú, doncs, segurament que no feia ni... Bueno, potser els àpats els feia més sants que ara, no?
Sí.
Segurament.
Però anys enrere... també normalment es feien feines de més activitat física. Per tant, no calia anar a caminar una hora cada dia. Val. En canvi, ara què passa? Doncs que tenim unes feines realment molt sedentàries. En general, tothom està sentat davant d'un ordinador, o en general està més sentat.
O jo estic aquí, per exemple.
Clar, això mateix. Clar, sí. I llavors què passa? Doncs que t'hem de dir que vagis a caminar, perquè si no, la despesa energètica... I una altra cosa diferent. Abans no es tenia tanta oferta d'aliments. Ara se'n té moltíssima. Ara és molt fàcil anar al súper. A més, t'ho posen ja de manera que hi caiguis i acabes caient amb algú que no tocava. Abans no es tenia. Abans es menjava molt més natural. Molta més fruita, molta més verdura, molts més cereals. Fos perquè no es tenien diners per comprar la carn o el peix, o pel que sigui, però feia una dieta molt més mediterrània. En canvi, ara, per molt que ens omplim la boca, no es fa, i a sobre es fa menys exercici físic. És per això, eh? I després l'exercici físic té moltes bondats a nivell emocional, perquè realment quan tu fas exercici físic segregues endorfines i el teu cervell està molt més feliç, diguem-ho així. Després gastes, per tant, tot allò que mengis doncs no, bueno, cremaràs una miqueta més. I després també, per exemple, reforça els ossos. És que en general és molt, molt beneficiós.
Escolta'm, aquesta endorfina tindria que servir com estem a casa, en el sofà, en el llit, sí, no? Que sí. Ja funcionés
allà. Ja funcionés, no? Però està bueno, doncs anem a caminar una estoneta i després ja ens estirarem, si de cas.
Per sortir, disperadament. Sí que amb els temes que anem escoltant, doncs com una persona es va fer més gran, doncs allò que es trenca el fèmur, i dius, sí. És que ha caigut, s'ha trencat, és que s'ha trencat primer el fèmur, per exemple, i ha caigut. Es pot evitar-se aquest tipus de problema, doncs, com una persona té edat més avançada, si es fes més exercici físic, si hi hagués algun tipus de musculació, que segurament potser deu ser que aguanta l'os, la musculació, o no sé com va, a veure.
Sí, per una banda, si tenim el múscul que reforça l'os, aconseguirem que, com que aquella cama està més forta, potser no farà un mal gesto i, per tant, no acabarà caient. Tindrà com més reflexes. Però a part d'això, en el cas de que acabés caient, si el seu os està més fort, potser no es trencarà. O sigui, realment, claríssimament, l'exercici hi fa. El fet de només senzillament caminar, aquesta sensació d'impacte que fa el cos, caminar, ja no dic córrer, que llavors això sí que seria més impacte, però un caminar suau cada dia, això reforça més el cos, fa que el calci s'adhereixi millor. I una altra cosa, ara que ja comença a sortir el sol, però nosaltres aquí en general, fins i tot a l'hivern, hi ha hores de llum.
Sí, sí.
Jo, molta gent gran, a la gent gran, una de les recomanacions que li poso al seu paperet és, a part de caminar, és que m'estiguin 10 minuts, o bé, si poden estar drets caminant al jardí o al carrer, o bé sentats a la terrassa, però que els hi toqui el solet.
Que els hi toqui el sol.
Sí, perquè el sol el que fa és sintetitzar vitamina D, i aquesta vitamina D el que fa és que el calci s'agafi més fort. Si no tenim vitamina D, el calci no s'agafa. Per molta llet que prenguis, no farem res.
Val, és a dir, però t'ha de tocar el sol a tot arreu, a tot el cos.
Bueno, no, en general, o sigui, que tu que toqui la llum solar.
Val.
Sí. De fet, està comprovat, en països on hi ha molta menys llum que aquí, hi ha molts més problemes d'osteoporosi, per exemple, perquè no hi ha vitamina D. Llavors el que es fa és enriquir aliments o donar-se vitamina D en pastilles.
Molta gent et deu dir, escolta'm, és que jo, a veure, em cremo, que no puc estar-hi, però esclar...
Si clar, recomanació... 10 minuts, i a més, a veure, no cal estar allò al sol
al matí,
a les 9 del matí, ja està suficient, vull dir que és un sol que ni crema, i si a cas posa't crema, ja està.
I ja n'hi ha suficient.
Que... I tant.
Vull dir que
sí.
Mentre ja s'aixequi el dia...
Sí,
ja...
perquè a més tenim la sort de viure en una zona on realment hi ha llum solar, vull dir, tu pots estar aquí potser concretament aquí a la ràdio, no te toca el sol, però bueno, en general doncs et toca la finestra, ja t'arriba llum. És això una miqueta. Llavors, de fet, això, no? quan a l'hivern s'escuren les hores de sol, doncs bueno, podem tenir més problema, llavors encara més la necessitat. De fet, si t'hi fixes, tu vas al costat d'una residència i de tant en tant treuen els avis que poden, i els treuen allà en un banc.
Sí.
Està perfecte. Perfecte, els que puguin sortir, perfecte, els que no. Doncs al costat d'una finestra o amb un balcó i que els hi toqui el solet.
I que els hi toqui un sol. Una mala alimentació. Sí que la setmana que ve, també que acabarem aquest programa, ens vindrà doncs la pediatra aquí al magazín, i també una infermera que, és clar amb els nanos doncs faran un tipus d'un programa que sembla que és molt...
Nens en moviment,
I ja ho saps tu, Silvia. I bé, doncs, que vol dir que estiguin fent aquest tipus de programa és que deu ser preocupant que potser la mainada alimentació una mica deficient i exercicis deficients. A veure, explica'ns una mica i elles en tornarem parlant, perquè crec que és molt important que ja us preocupeu tots, les persones, doncs, especialistes en aquest tema.
Clar, les estadístiques diuen que realment un nen obès serà un adult obès i cada vegada se'n troben més. Trobem els extrems. també amb la gent gran, eh? Trobem els nens que ja estan molt prims i els nens que estan ja més grassonets. I això és un problema. Aquí hem de mirar. Jo sempre dic que és important, eh? Sobretot amb nens. A mi, sobretot quan em venen alguns sultanens, els nens estan en creixement. No se'ls hi poden fer dietes estrictes. És una barbaritat fer una dieta estricta amb un nen. El que s'ha de fer, sobretot, si amb els grans ja ho faig, amb els nens encara més, ensenyar-los i menjar i ensenyar-los bons hàbits. És igual si perden pes o no. Pensem que aquell nen ja anirà creixent. El tema és que mengi més bé. I una cosa portarà l'altra. Tard o d'hora, una cosa portarà l'altra. Hi haurà nens que tindran més ràpidament, menjaran més bé i potser perdran pes perquè estan més actius, i altres que no. Un programa com aquest, que el que faran a l'ambulatori, és una miqueta això, es diu això, es diu nens en moviment, i es tracta una miqueta de hàbits saludables a tots els nivells, tant alimentaris com d'exercici físic. Es tracta, pensem que també hi ha un suport psicològic en aquest tipus de programes, perquè al final és això. Quantes vegades t'has trobat amb un nen que és obès i que, per tant, quan està a col·le, doncs se'n riuen d'ell o qualsevol cosa. Això és un problema. Llavors, és un peix que es mossega la cua perquè, per una banda, no farà exercici físic perquè li fa vergonya, perquè se'n riuen d'ell, però és que, a més, aquesta ansietat que li provocarà farà que no mengi més bé. Després, normalment, no sempre, però també ens trobem moltes vegades que quan hi ha un nen obès, hi ha una família obesa.
Sí,
no sempre,
això ho has comentat,
però moltes vegades sí. Quan és així, vol dir que els hàbits s'han de millorar en general. Aquí s'haurien de fer programes a tots els nivells. Normalment ja es fan, eh? També s'agafen aquests programes als pares i també se'ls fa educació. És que és educació nutricional, eh?
Ha de ser bastant complicat, Sílvia, eh? Perquè si una família ja té aquest hàbit i començar a fer entendre primer de tot psicològicament, ja diguem-ho així, quasi primer de tot els pares, que, a veure, que el fill doncs el tenen que portar en forma d'alimentació d'una altra manera, no buscar la rapidesa, perquè potser la rapidesa és el que porta aquesta obesitat de nens.
Sí. Això sí, és el més important. O sigui, no pensar que, mira, em posarem un programa i començaré a perdre pes així com així. No, no, no. És més, el nen potser ni perdrà pes, perquè com que està creixent, potser s'estirarà. Per tant, el pes seguirà sent el mateix, tot i que estarà més prim visualment. Per tant, el pes en si, jo sempre dic el pes, quan algú ve a la consulta del pes, el peso perquè no tinc una altra cosa. És l'única cosa que puc tenir objectiva, però en realitat a mi el pes m'és igual. Jo vull que tu em diguis, estàs més desinflada o no? Et notes més lleugera o no? Et trobes bé o no? Doncs amb el nen encara més.
Clar.
I llavors sí que és veritat, eh? Aquí hem de veure la preocupació d'aquells pares. Per què l'han portat en un programa així? Realment se n'han adonat que té un problema? S'han adonat que ells tenen un problema? A vegades, mira, potser el fet de que el fill tingui un problema, potser sí que fa que sigui el detonant, que sigui la gota que colma el vas i diu, mira, doncs ara ens hem de posar sí o sí. Això sí que és important. I, per exemple, que es faci esport en família, que el cap de setmana s'agafi i es vagi a fer una excursió a la muntanya.
Clar.
Que no estiguem tot el dissabte allà el nen amb la maquineta i els pares, perquè estan treballant, no atabalats. No.
Però és que això, Sílvia, no sé si estàs d'acord amb mi, hi ha de venir des de l'any zero, eh?
Sí. Sí.
Perquè si no es comença des de l'any zero,
difícil, després.
Després cada vegada és més complicat deixar fer aquesta sortida, suposo.
Sí,
jo
a favor d'aquesta gent que li costa fer-ho, diria que llavors per això estem els professionals. Els professionals estem una miqueta per guiar, per dir... Jo quan molta gent em ve i em diu, jo ja sé què he de menjar. Sí, però estàs aquí. Sí, potser sí que saps què has de menjar, però és veritat que necessites una guia. Doncs aquí estem una miqueta els professionals per facilitar-ho. No hi ha una dieta perfecta ni un esport perfecte. Hi ha l'esport que tu puguis fer. O sigui, a mi m'és igual. Si tu l'únic que pots fer és estar-te sentada i aixecar les cames cada dia i fer 20 repeticions, doncs aixeca les cames i fes 20 repeticions. Clar que no serà el mateix que vagis a córrer una marató.
Clar,
no,
clar.
Però és el que tu puguis fer. Doncs amb el menjar el mateix. Llavors aquí penso que està la mà esquerra dels professionals, que hem d'anar veient doncs això. I després que cada vegada més, tot aquest tipus de pensem que mengem cada dia, pensem que hi va molt el tema emocional, per tant hem de tenir els professionals hem de tenir com tacte.
Clar.
Perquè cada persona és un món
clar.
I cada dia que et venen a veure és diferent.
Però sí que hem de tenir molt en compte que, esclar, cada vegada també deveu haver detectat que malalties que potser s'han donat a persones ja amb una edat que, a veure... Diu que toca, que no hauria de tocar.
Sí.
En colesterol, que anem parlant de diabetis, deuen haver-hi ja nanos amb edats doncs, joves que ja deuen tenir-ho,
sí,
no?
Sí, això és el que més espanta. Això és el que provoca que hi hagi cada vegada més programes d'aquest estil. Cada vegada hi ha més nens amb colesterol, sobretot.
Sembla
amb hipertensió
mentida,
no tant, però amb colesterol
sembla
sí.
Sembla mentida, eh?
Clar, sembla mentida sí no, perquè si llavors vas a col·le i veus els esmorzars que porten o veus l'esmorzar que han menjat a casa seva... ja no t'estranyarà.
No, però aquesta persona, si ja d'aquesta edat té colesterol, quan tingui, sí, per exemple, 40 anys,
haurà
d'estar... Bueno, sí, allò que al final potser sí que s'haurà de donar, sí, la pastilla, no?
Sí, si
no és una dieta,
tant,
però és molt corresponent.
Sí.
Sílvia, estem entrant a l'estiu, recomanacions que ens pots fer a totes... A les noies joves, com,
sí,
tu, i a les que som una miqueta més grans. Vinga, va.
Home, ja saps que sempre més o menys són les mateixes i per mi les més bàsiques. Beure molta aigua,
sí,
menjar molta fruita i verdura de temporada, si pot ser la com més fresca millor, i si està collida d'un hort del costat de casa, millor encara.
Millor crua que cuita.
I tant, millor crua que cuita. Fruits secs, també, com menys sal tinguin millor, i anar reduint això a la carn i el peix tampoc cal,
sí,
cal, però tampoc no cal amb una barbaritat. Però bueno, jo penso que amb aquestes 3 recomanacions, molta aigua, molta fruita i verdura i fruits secs.
L'aigua també fa perdre pes?
No, aquesta ni engreixa ni engreixa ni aprima, però ajuda a regular el cos, que ja és important. Ens ajuda, diguem, a sentir-nos més lleugers, i això fa que tu la dieta la facis més bé. Per tant, d'alguna manera sí que aprima, no directament, però sí indirectament.
Sílvia, ha estat un plaer, doncs, tindre convidada, doncs, aquesta edició més, en l'Ara i Aquí. Desitgem i esperem, veurem si la propera temporada, doncs, podem estar novament juntes, perquè de temes hi ha moltíssims per poder portar a la nostra audiència. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Bon estiu.
Vinga.
La ràdio, tu i el teu magazín d'informació, opinió, coneixements i consells de professionals. On? A Ràdio Tordera, al 107.1, ara i aquí.
Càpsules informatives.
Dissabte 13 de juny, festa patronal del veïnat de Sant Ou. A la 1 del migdia, a l'ermita de Sant Ou, a Cantalleda, missa en honor del sant i tot seguit cant dels goigs. A la tarda, a les 2, botifarrada i dinar de germanor als voltants de l'ermita. Cal que cadascú es porti el dinar. A la tarda, a les 4, jocs de cucanya per a la mainada. I a les 5, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Palafolls. Els veïns de Sant Ou i els tordarencs esteu convidats a la festa. Atenció, l'organització avisa que no es pot encendre foc.
Aquest Sant Joan, el restaurant Can Caselles et seduirà amb la seva revetlla. Fuig de la calor i vine a sopar a la fresca amb un menú amb pica-pica, xai al forn o lluç a la biscaïna de segon. Coca de Sant Joan, vi, cava, focs d'artifici i ball a càrrec de Son Tigró per només 30 euros. La nit de Sant Joan. Restaurant Can Caselles. No vadis i reserva taula trucant al 93 764 5477. Les places són limitades. La Sant Joan.